Com sabeu, aquesta darrera sessió de la tarda, que té dues parts, diguem, comencem per tant la primera part d'aquesta darrera sessió, dedicada als exilis i la literatura. Comptem amb dos professors amics de la càtedra, que han vingut diverses vegades als col·loquis que organitzem ja des de fa uns anys. Xavier Pla és professor a la Universitat de Girona, professor de literatura catalana a la Universitat de Girona, literatura catalana contemporània i teoria de la literatura. Col·laborador, com deia, de la càtedra, però a més director de la càtedra Josep Pla, de la Universitat també de Girona. Especialista en diverses figures fonamentals de la literatura catalana, editor de moltes d'elles, també en particular d'Eugeni d'Ors i del propi Josep Pla, però no només això, sinó que a més ha treballat, editat volums sobre figures, sobre altres figures, com Joan Estelrich, per exemple. Editor va editar i va prologar La vida lenta, notes per a tres diaris, de Josep Pla, com deia, bona part de l'obra de l'època catalana, diguem-ne, d'Eugeni d'Ors, i diverses obres de l'època posterior també d'Eugeni d'Ors. El 2015 va ser guardonat amb el Premi Nacional de Cultura i, entre d'altres, moltes coses, està acabant una biografia de Josep Pla. Ens acompanya també l'Antoni Martí, també assidu, diríem, col·laborador de la càtedra, amb el que hem fet diverses activitats al llarg d'aquests anys. És professor de Teoria i Literatura i Literatura Comparada a la Universitat de Barcelona, on dirigeix el grup de recerca Literatura Comparada en l'Espai Intel·lectual Europeu. Dirigeix també en aquesta universitat la col·lecció, les edicions de la Universitat de Barcelona, la col·lecció Figura, i ha treballat sobre diversos intel·lectuals, escriptors europeus, Walter Benjamin, Josep Pla, Eugeni d'Ors, Santiago Rusiñol, etcètera, etcètera, un llarg, etcètera, Ernst Curtius, Stefan Zweig, etcètera. Entre la seva enorme obra jo destacaria alguns dels últims treballs, i no tan nous alguns, però és una tria al final meva, diríem. Poètica del cafè, destacaria, del 2007, que va ser finalista del Premi Anagrama d'Assaig, i més recentment Un somni europeu, Història intel·lectual de literatura comparada, el 2011, i encara més recentment París, Madrid, New York, les ciutats de lluny de Josep Pla i L'home impacient, uns diaris, del 1996-98, òbviament això deixant de banda una enorme quantitat de llibres, com deia abans, sobre figures cabdals, com a Curtius o com a Stefan Zweig a nivell europeu. La idea d'aquesta sessió és seguir una mica la línia de l'última sessió del matí, la que han protagonitzat, diguem-ne, Enric Pujol i Lluïsa Fagedes, és establir un diàleg, una conversa, no dues conferències, sinó una conversa entre dos especialistes, grans coneixedors del tema de la literatura i dels exilis, i òbviament quan ells ho considerin, jo ara ja deixo la taula, quan ells ho considerin, doncs obrirem un espai també pel públic. Gràcies, Antoni, gràcies, Xavier.
Moltes gràcies, Maxi Fuentes, moltes gràcies a la càtedra Benjamin per haver-nos convidat a aquesta conversa entre amics i amigues. Doncs, com que fa una tarda una mica freda, intentarem posar-hi una mica de caliu i explicar algunes coses, doncs, que em venen bé de compartir amb vosaltres i amb el professor Martí Monterde. Quan em van proposar de parlar d'exili i literatura i sabia que hi seria l'amic Antoni, que és un especialista, entre altres coses, és un lector de Walter Benjamin, vaig pensar que era millor que ell parlés de l'obra de l'assagista alemany I ja que jo sóc professor de literatura catalana, em va semblar que valia la pena fer algunes breus reflexions sobre això que diu el títol del seminari, del col·loqui, no? Experiències i representacions. Experiències i representacions de l'exili en la literatura catalana, que per mi, des d'un primer moment, aquest concepte, representacions i experiències de l'exili, em porten el nom de Mercè Rodoreda. Perquè em fa l'efecte que Mercè Rodoreda, i sobretot la novel·la de la qual parlaré molt breument, La mort i la primavera, són una de les grans aportacions que fa la cultura catalana a la cultura europea de l'exili, al pensament i a la reflexió de l'exili. No només perquè Rodoreda va estar exiliada, com ja sabeu, i molts anys, i no va tornar, de fet, fins que no va acabar la dictadura franquista, no només per la qüestió personal, autobiogràfica del seu propi exili, sinó també perquè l'exili, i no només l'exili republicà, sinó l'exili com a condició de l'escriptor, com a condició del creador, forma part de les seves reflexions. Jo voldria dir que la literatura catalana, com totes, té també algunes zones d'ombra. I a mi, ja em perdonareu, però és una dèria meva, m'agraden de vegades més les zones d'ombra que no pas les zones netes i ben il·luminades. M'agraden alguns episodis foscos i tèrbols, resultats de les vicissituds històriques i de les vivències personals. Em fa l'efecte que el relat de l'exili republicà català a França, per exemple, conté encara alguns moments mal coneguts o potser també deliberadament ocultats. I aquí hi ha l'Enric Pujol, que n'ha parlat d'alguns, ha estudiat alguns, sobretot en relació a Ferran Soldevila, que són interessantíssims. Però hi ha alguns personatges mal coneguts. Penso ara en un Joan Puig i Ferreter, penso en un Ferran Canyameres, penso en un Carles Fontserè, autor d'unes memòries magnífiques però alhora molt polèmiques. Altres personatges de l'exili republicà català que potser van protagonitzar capítols no gaire heroics. No gaire heroics, i no ho dic en un sentit negatiu, ho dic en un sentit que val la pena estudiar-los. El mateix es podria dir, és clar, ara ho deia en Maxi, de gent de l'altre bàndol. Joan Estelric, el mateix Josep Pla, Josep Maria Sert, Eugeni d'Ors, són personatges que encara tenen uns clars obscurs dels anys de la guerra i de la primera postguerra que valdria la pena aclarir. Les necessitats de supervivència personal en moments històrics tràgics, unides al millor i pitjor de la condició humana, doncs ofereixen totes les cares d'una situació que no cal jutjar, em sembla, però sí que ens cal intentar comprendre. Jo voldria explicar molt breument que Mercè Rodoreda i el seu company, el crític Armand Obiols, que estaven junts a l'exili francès des de 1939, van haver de fugir a peu del París ocupat pels nazis. És un episodi força conegut de la vida de Rodoreda. A final de 1942, ella vivia a Llemotges i feia de cosidora. Obiols, pseudònim, com ja sabeu, del crític Joan Prat, vivia a prop de Bordeus, on va començar una singular baixada als inferns cap a la zona grisa de la història. Retingut forçosament com a estranger a França, primer el fan treballar en una pedrera, transportant sacs de ciment i descarregant vagons de grava. Durant uns mesos reapareix en zona ocupada en un camp de treball sota les ordres de l'exèrcit alemany. Però el 1943 és a Bordeus. Què fa Armand Obiols el 1943 a Bordeus, en un Bordeus ocupat pels nazis? Què hi feia allà, separat de Mercè Rodoreda, que continuava a Llemotges? La Montserrat Casals, en la seva biografia, ja ho va plantejar l'any 1991 i ara altres estudiosos s'hi han també interessat. Obiols treballava per una anomenada Organització Tot, organització nazi encarregada de les faraòniques obres públiques del Tercer Reich que s'havia estès per tot França. A Bordeus hi havia, sobretot, les drassanes de construcció dels submarins alemanys, dels submarins nazis. Per tant, Obiols treballa en una base submarina controlada pels nazis. A Obiols l'havia reclutat la Tot i treballava a les ordres d'un altre refugiat republicà espanyol anomenat José María Otto Warmke, que probablement era el Lagerführer de la caserna que s'anomenava Niel. És una incògnita saber què feia allà, de què treballava, amb qui es veia, Armand Obiols. Però, per les cartes enviades i que s'han publicat amb Mercè Rodoreda, que, insisteixo, vivia a Llemotges, ara sabem que feia feines administratives en el bureau nazi i es cuidava de gestionar les arribades i sortides de trens de refugiats, molts d'ells republicans espanyols, que sortien de Bordeus i anaven cap als camps de concentració nazis a Alemanya. És una mica incòmode de pensar que Obiols es trobés fent aquesta feina. La Rodoreda dirà en una altra carta a la seva amiga Anna Murià que la feina d'Obiols era un paper ben poc angèlic i també deia Rodoreda que tothom sabia que Obiols havia fet coses lletges per França. Aquestes coses lletges crec que són les que s'han d'estudiar i s'han d'intentar entendre per entendre millor precisament la representació de l'exili literari català a França. L'amistat d'Obiols amb aquest ambigu Otto que la Rodoreda compartia, o potser fins i tot la col·laboració amb les autoritats alemanyes, devien afavorir que uns mesos després la parella Obiols-Rodoreda disposés d'un pis propi a Bordeus. I van fer, l'any 43-44, feien una vida no pas regalada, però una vida passablement confortable en el Bordeus ocupat pels nazis. Tant llegeixen Sartre, que acaba de treure Les Mouches, com van a veure el cine, fan una vida aparentment tranquil·la, lluny dels altres republicans que sortien dels camps de refugiats. Bé, com devia viure Rodoreda una situació que és d'amor i d'horror, d'amor i de violència, de crueltat i de repressió, de rebel·lia i de submissió, i que fins i tot en algun moment pot tenir elements evidents de perversió sexual, que ens fan pensar en Marguerite Duras i tot un episodi que ara no ve el cas d'explicar. Bé, no és tant la realitat el que ens importa, sinó, i amb això Rodoreda és una mestra, els moviments cap a l'interior, les pulsions que surten del més endins. I, per no allargar-me ja, aquestes pulsions que venen del més endins són les que em sembla que surten molts anys després en la novel·la La mort i la primavera, novel·la inacabada, que us recomano de llegir els que no ho hàgiu fet, que em fa l'efecte que és l'alegoria inapel·lable d'aquests molestos episodis de l'exili. També segurament La mort i la primavera és una obra expiatòria, de vells fantasmes d'infantesa. Resumeixo molt ràpidament. La mort i la primavera, en un lloc sense nom i un temps indeterminat, un poble travessat per un riu omnipresent viu sotmès a unes lleis rigoroses. Hi ha dones d'aigua, hi ha un poderós ferrer, hi ha els homes del Garrot, hi ha presos, hi ha esgarrats, hi ha mutilats, hi ha tota mena de personatges estigmatitzats i l'estigma és un dels conceptes claus de la novel·lística de l'exili de Mercè Rodoreda. Hi ha ocells blancs i ocells negres, hi ha moltes abelles, hi ha molts cavalls, hi ha homes que no tenen cara, hi ha figuretes de fang, hi ha un bosc dels morts, etc, etc. Aquesta ciutat, aquest poble travessat, aquest poble al·legòric travessat per un riu amb tota aquesta nòmina de personatges més o menys estrambòtics i ritualitzats, en aquest poble hi ha sobretot un ritu important, simbòlic, que és que en aquest poble no s'enterren els morts. En aquest poble no s'enterren, valgui la redundància, sota terra, els cadàvers, els morts. En aquest poble, els morts són introduïts en posició fetal, de fetus, en les cavitats dels troncs dels arbres. És a dir, els morts no són enterrats. Tots sabem que això és des d'Antígona, des de fa 2.500 anys, la qüestió d'enterrar els nostres morts és una qüestió simbòlica que travessa tota la cultura occidental. En aquest poble, els morts no són enterrats, sinó que són introduïts dins de les cavitats dels grans arbres per tal que el mort acabi, per dir-ho així, fonent-se amb les arrels i amb les branques dels arbres del bosc. Aquests morts que treuen l'últim alè, o abans que treguin l'últim alè, se'ls tapa la boca amb ciment. Els posen ciment a la boca perquè no pugui sortir l'últim alè del cadàver. Bé, ara no m'hi podria allargar, però aquest ritu de tapar la boca amb ciment dels cadàvers era un ritu que es practicava en alguns camps de concentració nazi. Era una pràctica menyspreable descrita per Jean Améry en diversos camps de concentració. Per tant, La mort i la primavera és una obra, ja ho heu vist, negra, poètica, on l'autora s'hauria buidat, potser per primera vegada, una mena de tragèdia desolada, gairebé inexplicable, que connecta no pas amb Walter Benjamin, però connecta amb Georges Bataille, connecta amb Maurice Blanchot, connecta amb René Girard, connecta amb Michel Foucault. És una mena d'història subversivament realista, segurament la novel·la més europea de Mercè Rodoreda, i és una novel·la que surt de la catàstrofe de la guerra civil espanyola i de la Segona Guerra Mundial. Fixeu-vos el títol bimembre, La mort i la primavera, aquí hi ha el desig de viure, les ganes de viure i també la mort. No sé si amb això he contribuït a posar sobre la taula alguns elements de les experiències i les representacions de l'exili en literatura. Gràcies.
Bé, moltes gràcies. Abans que res, agrair a la càtedra Walter Benjamin, a la Universitat de Girona, a la càtedra Josep Pla, de la qual no formo part oficialment, però sentimentalment sí, entre d'altres raons perquè avui és un dia molt important per a mi perquè torno a fer una conferència en aquesta mateixa sala. Jo he viscut gairebé dues dècades a Girona i molta gent es pensa que jo he estat professor a la Universitat de Girona i ho he de desmentir contínuament.
Com si ho fossis.
És un equívoc que a mi em fa molta il·lusió que existeixi, però l'he de desmentir per una qüestió de rigor. Però en tot cas em sento com a casa i cada vegada que vinc a Girona intento passar per la biblioteca. De fet, he fet el doble ritual d'anar a prendre un cafè per acabar de preparar-me la xerrada i revisar les últimes notes a la biblioteca on havia passat moltes hores pensant, per exemple, en Walter Benjamin. D'altra banda, de tant en tant, jo faig una visita per Bou. Per què? Per raons òbvies, no cal explicar-ho. En tot cas, acabes de fer una pregunta o deixar una pregunta per aquí damunt de la taula. Quina seria la connexió de Rodoreda amb Walter Benjamin? Doncs que Walter Benjamin era un home de cafè i Mercè Rodoreda a París era una dona de cafè. Mercè Rodoreda sovintejava, si vaig ben informat, el Flor.
Sí.
I la Brasserie Lip, on hi havia les cacatues del Lip, mítiques. Doncs bé, Walter Benjamin estava en aquells mateixos anys en una taula molt a prop, però al Cafè de Magó. I què va escriure en la taula del Cafè de Magó Walter Benjamin en aquell moment a París? Doncs una cosa molt senzilla i molt complexa d'entendre. He començat pel final i ara hauré de trobar la citació. Assegut a una taula del Cafè de Magó, del Boulevard Saint-Germain, és a dir, just al costat del Flor, potser el mateix dia que Mercè Rodoreda estava prenent-se un cafè al Flor, Walter Benjamin escriu, i en aquell moment, en aquell precís instant, ja sabia també com havia de fer-lo exactament. Estava parlant d'un imaginari dibuix que seria un esquema gràfic de la seva vida. I en aquell precís instant, a la taula del Cafè de Magó, ja sabia també com havia de fer-lo exactament. Era una pregunta molt senzilla, amb la qual indagava en el meu passat i les respostes es dibuixaven com per si soles, en un paper que em limitava a treure a la llum. Un o dos anys més tard, d'haver perdut aquell paper, estava desconsolat. Mai més he pogut tornar a confegir-lo, de la mateixa manera en què aleshores va sorgir davant meu. O sigui, els veritables papers són els papers perduts. Però quan començava Walter Benjamin a pensar en l'exili? A veure, la cronologia de Walter Benjamin en París és molt interessant, perquè ell neix a Berlín en 1892 i el primer viatge a París el fa el 1913. Té 25 anys, si les matemàtiques no em fallen. Soc molt massa de lletres i crec que són 25 anys. Clar, arribar a París... 21? Val, soc de lletres, però molt de lletres, escandalosament de lletres. 21 anys. Molt semblant a l'edat que arriba Josep Pla a París, uns anys abans. Però fixeu-vos, als 21 anys, 1913, a París, jo crec que comença a pensar en el que seria l'obra dels passatges quan en els anys 30 torna a París i es tanca la Biblioteca Nacional. I comença a confegir a partir de fragments de citacions de pàgines esquerdades, de novel·les, de poemes, el que després era la base, el fonament, perquè es pugui afirmar, i és la fórmula definitiva de Walter Benjamin respecte a París, que París va ser la capital del segle XIX. Clar, però en 1933 arriba un altre cop a París, però ja com a exiliat. Hi ha algunes premonicions en Walter Benjamin pel que fa a l'exili? Al meu entendre, sí. Fixeu-vos, el 1931 Walter Benjamin va rebre un encàrrec del periòdic literari Die Literarische Welt, que és segurament la publicació alemanya més important d'aquells temps, perquè faci unes cròniques sota el títol El Berlín viscut. Se suposa que havien de ser 5 cròniques molt, molt breus. El projecte se li va completament de les mans i ara es pot consultar editat sota el títol Crònica de Berlín. I és l'origen al seu torn d'Infantesa a Berlín cap a 1900. Què és el que canvia de Crònica de Berlín a Infantesa a Berlín? Doncs que elimina d'Infantesa a Berlín tot el que tenia a veure amb l'actualitat del moment al que referien les cròniques. Per què? Perquè havia de ser un llibre etern. 1900 havia de ser un any representatiu per a qualsevol persona que hagués nascut a Berlín o a qualsevol altra ciutat en aquella època. Fins i tot Eric Auerbach, en una carta, un brevíssim epistolari que van tenir, li diu que aquell llibre que havia publicat, aquelles primeres cròniques de Berlín, que havia publicat com a fragment ja d'Infantesa a Berlín, estaven cridades a ser, si algun dia es publicaven com a llibre, el llibre de tota una generació. De tota una generació de per exemple, alemanys jueus que s'instal·len a París o republicans catalans que s'instal·len a París. Crec que Infantesa a Berlín és un llibre que podria ser llegit d'una manera molt roderidiana per la relació amb la memòria. Doncs bé, el 26 de juliol de 1932, quan està a Niça, precisament en aquestes escales diverses del seu exili francès, considera per primera vegada la possibilitat de suïcidar-se. I fa el primer testament, curiós, com a mínim. En 1932 fa una breu anotació autobiogràfica que, a més, es conserva no a l'arxiu de Walter Benjamin, sinó a l'arxiu de Georges Bataille, que, com sabeu, era el bibliotecari de la Biblioteca Nacional de França a la Rue Richelieu, o sigui, no la mastodòntica i horrible i espantosa Biblioteca França Mitterrand, sinó la veritable Biblioteca Nacional de França, que és on hi ha la sala de les columnes, la sala Le Brust i la sala Oval. Aquella és la veritable Biblioteca Nacional de França, on Walter Benjamin redacta, entre cometes, perquè confegeix més que redactar, transcriu més que escriu, el llibre dels passatges. Doncs bé, en 1932, estant a fora, diu aquesta anotació, vaig adonar-me que ben aviat hauria d'abandonar la ciutat on havia nascut, potser per sempre més. Moltes vegades en la meva vida havia experimentat amb el procediment de la immunització com una cura. vaig aferrar-me a aquest procediment en aquesta situació. I intencionadament vaig evocar en mi aquelles imatges que en l'exili solen despertar la nostàlgia amb més força. És a dir, les imatges de la infantesa. Aquesta anotació l'escriu Walter Benjamin quan sap que segurament ja no podrà tornar a Berlín. I és el moment en què està elaborant el pas de la crònica de Berlín a infantesa a Berlín. Això per mi és importantíssim. Però, a més, que ell hi pensat ja en el suïcidi i que estigui ja pensant d'aquesta manera en l'exili, em sembla molt, molt significatiu. Sobretot si tenim present que tot això és una reflexió també sobre el col·leccionisme. I Walter Benjamin, en les seves successives fugides cap a l'exili, un exili, diguem-ne, frustrat, entre moltes cometes, per descomptat, i una cursiva inclinadíssima, va perdre, per exemple, les seves col·leccions de joguines, però també la seva biblioteca, i finalment va perdre la famosa maleta de Portbou, on pot ser, diuen, que hi havia l'obra dels passatges. Jo crec que no, per una raó molt senzilla, perquè el mateix Georges Bataille havia rebut com a dipositari una còpia del manuscrit de l'obra dels passatges. La hipòtesi més versemblant, i això Maxi suposo que ho té molt més documentat que no pas jo, és que portés, en realitat, una còpia de les tesis sobre la filosofia de la història. Perquè no s'entén que Walter Benjamin, a les persones que l'estaven acompanyant en la fugida per Portbou, els digués que calia salvar aquella maleta i sobretot el seu contingut, que era molt més important que la seva pròpia vida. Per raons que crec que no cal explicar. En tot cas, el 17 de març de 1933 abandona la ciutat on havia nascut de manera absolutament definitiva. I comença el que podríem anomenar el veritable exili de Walter Benjamin. I ens centraré en una mena de geocrítica de l'exili a París de Walter Benjamin. Però abans, una altra digressió sobre l'exili. En un moment en què, en 1918, en una carta a Scholem, li diu, parlant de les seves col·leccions de llibres infantils, «Sabré dins d'uns quants anys el que signifiquen per a mi algunes d'aquestes obres. Per moltes d'elles caldrà potser molt de temps. Des del moment que arriben a qualsevol manera de celler, són enterrades a la biblioteca. No les toco. És per aquesta raó, entre altres, que m'he familiaritzat amb la idea de l'exili. En una regió on tindré la necessitat de la meva biblioteca i que llavors aprendré a entendre. Serà l'exili el que li permetrà entendre el sentit de la seva biblioteca. Sembla que l'epistolari aquell breu però intens amb Erika Auerbach és molt simbòlic també. Erika Auerbach fuig dels nazis i s'instal·la com a catedràtic de literatura romànica, de filologia romànica, a Istanbul, i l'únic que té és la biblioteca que tenia en el cap. Quatre citacions, quatre llibres que havia pogut salvar i amb això fa Mimesi, que és el gran llibre de la història de la literatura comparada europea. Molt bé. Doncs cal tenir present això com una mena d'alegoria. I jo converteixo aquesta alegoria en una mena de geocrítica per a veure on va viure Walter Benjamin i com es produeix una mena de descens alegòric dins de la ciutat de París. En 1913, segons el que he pogut llegir a través de diversos documents, cartes, epistolaris, anotacions biogràfiques, sembla que es va instal·lar a l'hotel Regina del barri de Passy. Si coneixeu París, Passy és segurament un dels barris més benestants de la ciutat. L'hotel Regina encara existeix. És un edifici art déco, des del carrer es veu la Torre Eiffel, un element, evidentment, simbòlicament molt, molt potent, sobretot en el moment en què, al cap d'uns quants anys, aparegui una esvàstica dalt de tot. Però ja arribarem a això. És a dir, comença el 1813 com un... No és ben bé un estudiant, no? És un estudiós que hi està descobrint París i que està començant a llegir Baudelaire i que està pensant potser en una traducció en el futur de Baudelaire. Efectivament la farà. Molt bé, però comencem amb Walter Benjamin situat en un barri benestant, tranquil. No hi ha guerra. Bueno, sí, hi ha la Primera Guerra Mundial, però ell no la viu com a tal. No sé si m'explico. En tot cas, ja en el 32-33 es va instal·lar a l'Hotel Palace, al Sixième. L'Hotel Palace està molt a prop del Boulevard Saint-Germain, per tant, molt a prop del Café Odemago, i seria versemblant que és el moment en què Walter Benjamin sovintejava el Café de Magó. Aquest hotel és un edifici molt, molt noble, diguem-ne que és el típic edifici de l'època guzmaniana, i actualment és una botiga de modes, d'una franquícia, i ni en l'hotel Regina de Passy ni en l'hotel Palace n'hi ha cap placa que recordi la presència en algun moment de Walter Benjamin en aquest hotel. Significatiu. Baixem una mica més. Estem en el 1933-34 i sojorna l'hotel Istria, que està molt a prop del Boulevard Montparnasse, i a més és un hotel que té una entrada molt característica com l'hotel on comença Le Passant de Paris de Louis Aragon, que és un hotel al costat del Panteón. Té una porta amb una mena de coberta de visera que sembla dissenyada per Guimard, l'autor de totes les libèl·lules del metro i tot l'art déco del metro de París. Doncs bé, a l'hotel Istria hi ha una placa. Aquesta placa diu, tradueixo directament del francès, en l'efervescència creativa dels anys 1920, l'hotel Istria va acollir, entre d'altres artistes, a Francis Picabia, Marcel Duchamp, Moss Kisling, pintors com Meng Ray, fotògraf, Kiki de Montparnasse, model i égérie, intraduïble. Però Kiki de Montparnasse. Rainer Maria Rilke, Tristan Tzaran, en Millorant, Vladimir Mariakovsky i Louis Aragon, que va conèixer a Elsa Triolet, la seva dona, després de Gala. Sí, sí. I hi ha un fragment d'un poema de Louis Aragon, precisament el que es titula No hi ha més París que el d'Elsa, el Satriolé. Però no hi ha cap placa que recordi que per allà va passar Walter Benjamin. Continuem baixant. Fixeu-vos que estem fent un descens alegòric. Venim de Passy, d'un barri benestant, passem pels grans boulevards de la Rive Gauche. Continuem una mica més avall. Place d'en Ferro Xergo. Es celebra per dues raons. Primer, perquè durant molts anys va ser terminus del que després devindria l'Ego RB, clau si aneu a París en avió, cosa que no s'ha de fer mai, s'ha d'anar sempre en tren, però d'en Ferro Xergo era el terminus de la línia que després devindria l'Ego RB. Doncs bé, aquesta plaça, a més, hi ha les catacombes, és a dir, hi ha un accés i podem dir que és un immens cementiri, molt, molt antic, per descomptat. No estem parlant d'una qüestió bèl·lica, sinó més aviat religiosa. Això és molt significatiu, és a dir, que Walter Benjamin sojornés un hotel, concretament l'Hotel Floridor, el nom de l'Hotel Floridor, la veritat és que és una mica kitsch, fins i tot. L'hotel és molt gris, encara existeix. És un hotel que jo diria que és bastant ambigu. No sé si està al llindar en el camí, en la zona grisa. Avui estem posant llum en la foscor i caliu en la fredor. Està en la zona grisa entre la pensió i el prostíbul. No sé si m'he explicat bé. Però en tot cas, allà hi va estar l'any 1935. No hi ha cap rètol. Ni sobre Walter Benjamin ni sobre ningú. En tot cas, suposo que si algú havia sojornat a l'Hotel Floridor en algun moment, segurament va intentar dissimular-ho com fos en la seva biografia. Però continuem baixant. I baixem a l'última. M'he saltat alguna residència provisional que per a mi no tenen tanta càrrega simbòlica com l'última. Ens acostem a la part sud de París, concretament a l'actual plaça Georges Brassens. La plaça Georges Brassens és un lloc que els que sou bibliòfils de mena, si heu anat a París, us haureu deixat molts diners, perquè és un mercat de vell de llibres. Seria com el mercat de Sant Antoni, però sense estupideses. Ja no hi ha cromos, no hi ha videojocs, no hi ha Playmobils, hi ha només llibres. I a més està als afores de París. Llavors, quan jo vaig visitar aquesta plaça i vaig saber que molt a prop havia viscut Walter Benjamin, de sobte, una imaginació alegòrica una mica de, com explicar-ho? Delirant, jo vaig tancar els ulls i m'imaginava Walter Benjamin remenant llibres en aquella plaça, en aquelles taules del mercat de llibre vell. Però clar, després de comptar fins a 10, dic, Antoni, baixa del núvol. Aquí, en l'any 30 i 40, hi havia un escorxador i les naus que cobreixen ara les taules eren les naus on hi havia l'escorxador i els magatzems frigorífics. Ara hi ha un parc, però en aquell moment no hi havia ni parc ni res. Hi havia les vies de la Petite Ceinture, que en realitat era la raó per la qual jo havia anat a parar allà, és un ferrocarril abandonat a París, i em vaig trobar aquell mercat del llibre vell. Però aprofitant que estava per allà i que ja sabia quina havia estat l'última residència de Walter Benjamin a París, en 1940, m'hi vaig acostar, que és el número 10 de la rue d'Ombasle, un carrer bastant modest. Aviam, en aquesta zona de París hi ha dos tipus d'habitatge de titularitat pública. El que són les HLM, que seria habitatges de lloguer moderat, i les HLEB, si no me recordo malament, que és habitatges de lloguer municipal, i HLAB, habitatges de lloguer bien marché, és a dir, barat. Totes dues construccions són pràcticament idèntiques per tota la ciutat. Les municipals són d'una pedra grisosa, molt semblant a la de Notre Dame pel que fa al color, però no per la noblesa del material. I les altres són una mica més benestants, són de maó vermell, molt característiques, imitant l'estil haussmannià, però modestes. Llavors, en el 10 havia viscut els últims mesos del seu exili a París, Walter Benjamin. Pel camí havia passat per un camp de treballs forçats. Això és important i necessari de remarcar-ho. Perquè, clar, entre la penúltima residència i l'última, el 1939, del setembre al novembre, és internat en un camp de treball forçats. Però en aquell precís any també escriu alguns temes sobre alguns motius de Baudelaire, alguns temes. Motiu és tema, en alemany seria Stoff. Llavors, que després de passar pel camp de concentració habiti a les perifèries sud, aleshores no era Banlieue, encara no era Banlieue, però diguem-ne que estava bastant poc urbanitzat. Hi havia fàbriques, hi havia tallers del metro, hi havia la Petite Ceinture encara en funcionament i sobretot hi havia els escorxadors. O sigui, allà on la ciutat comença a canviar de nom hi ha aquestes infraestructures i barris ambigus, barris molt modestos de treballadors de l'escorxador segurament o de les fàbriques del voltant. I allà trobem una placa molt semblant pel que fa al contingut a la que hem vist abans de l'Hotel Istria. Però en canvi sí que és una placa dedicada a la memòria de Walter Benjamin. Ara, què diu aquesta placa? Walter Benjamin, 1892-1940, filòsof i escriptor alemany, traductor de Proust i Baudelaire. Ha viscut en aquest immoble de 1938 a 1940. O sigui, el que remarquen com a gran detall pel qual s'ha d'honorar aquell edifici no és tant que sigui un filòsof i escriptor alemany, sinó que ha estat traductor de Proust i de Baudelaire. A mi, com a mínim, em resulta una mica estrany. És a dir, la grandeur avant tout chose, podríem dir. Almenys hi ha una placa. Però, en tot cas, pensem que quan Walter Benjamin va deixar aquest domicili, escriu una carta datada el 25 de novembre de 1940. És una carta que escriu a Scholem. Aquesta carta diu, tradueixo directament del francès, perquè és una carta que, curiosament, Benjamin no li escriu a Scholem en alemany, sinó en francès. Diu, no he abandonat París aquest estiu, encara que tenia una invitació per anar a Suècia. M'importava, sobretot, acabar el meu Baudelaire, el seu llibre, els seus escrits sobre Baudelaire, i suposo que també es refereix a l'obra dels passatges. O més aviat, aquesta part del llibre que pugui presentar com un assaig. Com un assaig. Jo me'n vaig veure obligat, després de la declaració de la guerra, de trobar-me en un camp de concentració com d'altres refugiats alemanys. Vaig tenir la sort de ser alliberat el mateix dia que començava l'hivern. Des d'aleshores m'he aprimat, però em trobo bé. París té una aparença desacostumada. Quan arriba la nit, tot és obscur. Els vehicles van al ralentí. La gent es queda a casa seva. És el París ocupat. L'objectiu de Hitler és presentar-se aquí en qualsevol moment. El que importa és no fer-lo coincidir en el moment en què arribi Hitler amb massa humanitat, amb massa gent. Clar, l'expectativa de sortir de París cap a Nova York passava sobretot pel llibre sobre Baudelaire, que era la targeta de presentació amb què Adorno l'hauria pogut convidar. El paper d'Adorno ahir jo crec que és una mica ambigu i que segurament, a risc de ser una mica injust, no va estar a l'altura de les circumstàncies tràgiques en què Benjamin li escriu contínuament que necessita sortir com sigui d'Europa. En tot cas, Walter Benjamin es va treure la vida l'11 de gener de 1940. No torna a escriure al seu amic Scholem fins l'11 de gener de 1940. I a més ho fa sense adreça. O sigui, ja està camí de Portbou. On, com tots sabeu, es treu la vida el 27 de setembre a l'Hotel de France, que encara existeix la façana. Xavier Pla, Claudio Magris i jo van ser testimonis en directe de l'enderrocament de l'interior.
Sí, sí.
Per un moment ens pensaven que estaven enderrocant tot l'edifici. Fins i tot recordo que ens van plantar a l'Ajuntament per demanar explicacions. I em van dir, no, aquí el senyor Walter Benjamin no conec pas. En tot cas, fixeu-vos aquesta mena de geocrítica simbòlica o alegòrica que he fet. Hi ha com una mena de descens de classe, però precisament en el barri més humil és on apareix la placa. O sigui, quan està pràcticament sense nom i sense adreça, el seu nom sí que queda enregistrat. Però, en canvi, en els llocs benestants que l'hauríem pogut recordar més, per exemple, a la Biblioteca Nacional de França, no hi ha cap recordatori. Hi ha les fotos de Walter Benjamin treballant en les taules, no a les sales de les columnes, sinó a una sala modesta de manuscrits, amb uns prestatges al fons, i un senyor desconegut, allà també en una actitud erudita, que m'agradaria molt saber què estava treballant aquell altre senyor. És aquelles novel·les no escrites de la biografia simbòlica d'un personatge com Walter Benjamin. I, per acabar, llançaria tres preguntes, perquè hem vist que Walter Benjamin està a París, primer com a viatger i erudit, o viatger i assagista, o viatger i escriptor, però que després passa a convertir-se en exiliat. Llavors, en Madame de Staël tenim molt clar que el moment en què esdevé exiliada és el moment en què Napoleó Bonaparte, com a conseqüència del seu primer llibre important, que és de la literatura considerada en les seves relacions amb les institucions socials, de 1800, la fa marxar de París. I anys més tard la fa marxar de tot l'imperi francès, napoleònic, per l'intent de publicar De l'Alemany, que és un llibre que Napoleó Bonaparte i els seus súbdits consideren antifrancès. Però poc després, Madame de Staël escriu una carta a Madame de Berg, una altra salonier francesa, on li diu l'exili de París, l'exili m'ha fet perdre els meus arrels a París, però he esdevingut europea. Aquest esdevenir europea a través de l'exili em sembla que és interessant. Llavors, la pregunta que em faig és, a partir de quin moment algú se'n sap exiliat? En quin moment es produeix el canvi de posició. Quan tu has viscut a París, com a viatger, com a estudiós, com a assagista, i de sobte estàs en el mateix espai, però ja has esdevingut exiliat. Segona pregunta que em faig. A partir de quin moment algú que s'ha exiliat deixa de ser-ho? És a dir, quan Walter Benjamin marxa de París, marxa de l'exili, dins de l'exili, però en canvi no arriba a exiliar-se del tot, perquè es treu la vida o mor a Portbou. No arriba veritablement a l'exili que ell tenia pensat assolir, però en canvi no dubtem que és un exiliat. I finalment, en què es converteix un exiliat quan ja no ho és? És a dir, si Walter Benjamin hagués aconseguit marxar definitivament als Estats Units, en què s'hauria convertit? Quan Erich Auerbach s'instal·la com a exiliat a Istanbul, després, tan aviat com li és possible, seguint les mateixes passes que Spitzer i que més tard René Wolek, s'instal·la als Estats Units. Però ja no són exiliats. O almenys no escriuen com a exiliats. I el seu pensament no és un pensament d'exili. En tot cas, jo faria aquesta pregunta que segurament tindrà respostes en la taula següent. És a dir, què passa amb un exiliat quan deixa de ser-ho? És a dir, quan pot tornar a casa seva, com va fer, per exemple, Carles Riba, o com va fer, per exemple, Mercè Rodoreda, ja no són exiliats, han tornat, però l'exili els ha marcat, necessàriament. Cito en aquest punt a Maria Zambrano, en un text que es diu Amo mi exilio, publicat a la tercera pàgina de ABC, que hi farem, en el moment en què torna a Espanya. I diu, amo mi exilio, lo cual es paradójico, continua Maria Zambrano, una gran filòsof. Tothom diu que el gran filòsof del segle XX és José Ortega y Gasset, però al meu entendre no, és Maria Zambrano. De fet, diuen, Maria Zambrano és que orteguetja. Al meu entendre, les millors pàgines d'Ortega zambranetgen. En tot cas, amo mi exilio. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que lo que me quitaron al hacerme irme no me lo podrá devolver nadie, lo que he aprendido en el exilio nunca me lo podrán arrancar. Crec que aquesta frase de Maria Zambrano és una frase que, si no se'ns posa els pèls de punta, és que no tenim sang a les venes. I en tot cas, aquí ho deixo i comencem la tertúlia.
Jo potser m'agafo en aquesta última teva reflexió, Antoni. Jo crec que l'exiliat no deixa de ser-ho mai. Vull dir, una cosa és l'exili personal, autobiogràfic, la vivència personal, però la condició d'exiliat ja no es perd per mai més. Mai més, no? I per això crec que ha sigut molt interessant sentir la teva exposició, tan erudita com sempre i alhora tan detallada, amb petits detalls, no? Les plaques, els hotels, els barris, tot l'itinerari geocrític que has fet, per veure com en realitat Benjamin és un assagista, bàsicament és un assagista, i és algú que vol explicar el món. I per fer-ho venir bé amb la meva intervenció anterior, la Rodoreda no vol explicar el món. La Rodoreda és una novel·lista, és una creadora, és una artista que treballa amb la imaginació. La Rodoreda no vol explicar el món, la Rodoreda vol explicar-se. Per això aquesta frase tan interessant que libera, que ella llegeix a l'Eclésio, del novel·lista francès l'Eclésio, que diu no és tant la realitat el que importa, sinó els moviments cap a l'interior, les pulsions que surten del més endins. I jo voldria subratllar la complementarietat d'aquestes dues menes de paraula. No? La paraula de Benjamin és una paraula, diguem-ne, amb objecte directe, no? Explicar el món. I en canvi la paraula de Rodoreda, en aquest cas, és explicar-se, és objecte indirecte, és cap endins.
És intransitiva.
És intransitiva. I l'altra, la de Benjamin, és transitiva. Té complement directe. Vol explicar el món i transformar-lo. En canvi, la intransitiva vol explicar-se a si mateixa i transformar-se a ella mateixa. La complementarietat, però alhora el que queda latent aquí, que és que l'experiència de l'exili no només els marca personalment per sempre, sinó que construeix un tipus de paraula i per això no deixen de ser-ho mai. No sé.
No, estic absolutament d'acord. Jo crec que precisament la condició és el que no es per mai. És com el que jo dic molt sovint de la vida de cafè. Molt sovint em pregunten que, si ara que ja no, pràcticament no hi ha cafès, què fas com a home de cafè? Doncs mentre hi hagi l'actitud mental de que en el cafè es fan determinades coses intel·lectuals, la vida de cafè romandrà. Llavors, quan tu has estat transformat en la teva subjectivitat per l'exili, la teva paraula queda transformada. No pots tornar a escriure com si no hagués estat mai exiliat. L'exili és una mena de marca d'aigua. El problema és aconseguir que aquesta marca d'aigua no es converteixi en l'excusa per a escriure només per exiliats.
No.
Sinó escriure travessat per l'exili, però no sobre l'exili. O sigui, l'experiència de l'exili, per dir-ho amb unes paraules d'Isidor Ducàs, s'ha de transmetre a través dels textos l'experiència del dolor, però que no és el dolor mateix. I continua, no ploreu en públic. Aquesta frase de l'Otremont, bueno, en aquest punt no és l'Otremont perquè l'Otremont és l'autor dels Cants de Maldoror. En canvi, aquesta frase és d'Isidor Ducàs, autor de poesies, que no deixa de ser assaig en vers. Em sembla molt interessant perquè, clar, no transmets l'experiència de l'exili com tampoc no transmets l'experiència d'un desplaçament d'un viatge. Transmets el sentit del viatge, no la fotografia, sinó perquè aquell espai tu el vas convertir en un paisatge en la teva intel·ligència.
Exacte.
I a partir d'aquí expliques el sentit del viatge, com et va transformar, com aquell moment irrepetible és irrepetible perquè l'has pogut escriure. Però l'escriptura ja és conseqüència de la transformació de la subjectivitat de quan vas sentir l'experiència del paisatge. Doncs amb l'exili el mateix. O sigui, no pots tornar a escriure de la mateixa manera si has estat exiliat. Però clar, arriba un moment, determinat moment en què et deixes d'estar en la part de fugida que forma part de l'exili. Estàs estable. Has estabilitzat una posició. Exili interior, dubto que sigui el mateix. De fet, el problema amb la paraula exili és que jo crec que és una de les paraules de les quals s'abusa moltíssim. O sigui, no sé si estareu d'acord amb mi, però Marta Rovira no és una exiliada. Ho sento. És una altra cosa. Caldria buscar-li un nom. O aquesta que acaba de tornar de la de l'Escup.
Anna Gabriel.
Anna Gabriel. Ho sento, no són exiliats. Un exiliat no té feina garantida en el lloc on es desplaça. Té fam garantida. O fins i tot una mort garantida. Una mort segura. No sé si estic sent massa políticament incorrecte, però crec que quan algú marxa a l'exili li canvia la cara. Li canvia el rostre. I aquestes dues persones les veig cada vegada més guapes. Ho sento.
Fixa't, Antoni, que estic totalment d'acord amb tu. La gran novel·la sobre la ciutat de Barcelona, la gran novel·la catalana contemporània sobre la ciutat de Barcelona, la millor novel·la que s'ha escrit mai sobre la ciutat de Barcelona és La plaça del Diamant i és una novel·la escrita a Ginebra.
Exacte.
I és una novel·la, diguem-ne, realista, al·legòrica i simbòlica, amb passatges psicològics, costumista, gairebé diria, sobre el barri de Gràcia, però és escrita des de la distància temporal, perquè ens parla des d'abans, comença abans de la guerra, i és escrita a Ginebra. Per tant, és una novel·la de l'exili català.
Sí.
Ho és, encara que es publiqui a Barcelona.
Després però no és un text d'exili.
Però no és un text d'exili. Però potser només un exiliat podia haver escrit la gran novel·la sobre la ciutat de Barcelona.
Exacte.
És una mica aquesta contradicció que és apassionant. Per això la Rodoreda diu no és tan important la realitat, sinó els moviments cap a l'interior. És la Rodoreda en un pis de 30 metres quadrats a Ginebra, davant del llac Lehmann, amb una màquina d'escriure, sola, perquè l'Armand Obiols viu a Viena, sola, en aquella màquina d'escriure, en aquella habitació de 35 metres quadrats, explicant una història que va passar fa 25 anys i que està a 1.200 quilòmetres de distància. I això, per mi, és el més bonic que té, perdoneu per la paraula una mica cursi, però el més...
A risc d'exagerat, podríem dir que aquesta novel·la no s'hauria pogut escriure més que així.
Segurament.
Però fixeu-vos, que estrany, que curiós, que quina casualitat i quina coincidència. La gran novel·la de la literatura catalana del segle XX és un text exiliat, una escriptura exiliada. El Naví de Josep Carner és un poema d'exili. Els Elegies de Verbí de Carles Riba, els dos cims de la poesia catalana del segle XX,
i tant,
són textos d'exili també. Això, necessàriament, és un dels valors invisibles de les alegories de la literatura catalana. I quan una literatura té els seus textos fonamentals, entre molts d'altres també d'exili, que són textos d'exili, aquí ha passat alguna cosa interessant i que no pot quedar esborrada per un fals cosmopolitisme en el qual en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona es pot convidar a molts escriptors exiliats de tot arreu del món, de totes les cultures perseguides, de totes les nacions perseguides, però mai no es parla de literatura catalana. Jo recordo una petita discussió que vaig tenir amb el comissari d'una exposició que no sabia ni qui era Carles Riba ni qui era Josep Carner. I estava comissariant una exposició sobre l'exili a Barcelona. Us imagineu que algú, un català, per exemple, a Buenos Aires, organitzés una exposició sobre literatura argentina dels anys 50 i no hagués llegit Borges? Doncs això és el que estem aguantant en aquest país. I perdoneu la sofoma, eh?
No sé si ens toca obrir una mica el debat a qui vulgui intervenir, si és que algú vol intervenir o vol...
Allà al fons. Hi ha micros? No hi ha micros. Pues...
Sí, sí.
Com, perdó?
Com es feia això? Com la gestió d'aquest internament? Com ho troba Benjamin? Qui troba Benjamin? Qui tens que anar al camp d'internament? Com ho era això? És que ho he escoltat
moltes vegades, però... A veure, si entenc la pregunta, aquesta pregunta jo no la puc respondre, perquè jo no soc biògraf. I, a més, no entrava dins del meu itinerari. El que passa és que era interessant dir que en un determinat moment que viu a París, hi ha una interrupció en viure a París exiliat i és que va un camp de treballs forçats. Jo més informació de la que hi ha les biografies de Benjamin no tinc. Jo intento situar aquell fet com un element en el descens alegòric. És a dir, quan... baixa des d'Enfer Chegó a la plaça, al costat de la Rue de Basle, pel camí ha passat per un camp de treballs forçats. Jo ho integro en aquest descens alegòric, però com que no ho faig mai, crítica biogràfica, no tocava explicar-ho aquí. En tot cas, si tens curiositat, et remeto a les moltes biografies molt, molt bones que n'han aparegut, sobretot en els últims 25 anys, de Walter Benjamin, que sí que cobreixen molt d'aquests aspectes i molts altres de l'exili a París que jo no he pogut tocar per raons òbvies. Perdó? No he sentit res, sap el greu, però si pots connectar els subtítols...
La falta de plaques en els diversos hotels...
Però una qüestió molt senzilla, perquè no és francès. Fixa't que l'única placa que hi ha, sobretot remarquen que és traductor de Baudelaire i de Proust, però no és, que és l'autor de l'obra dels passatges. Sí, diu vagament que és filòsof i escriptor alemany, però el que remarquen, el que justifica la placa, és que va ser traductor de Proust i Baudelaire, cosa que és certa, i a més un gran traductor, que a més tenia com a projecte traduir tota la recerca, i va traduir un volum i mig. Però clar, les plaques, per exemple, en el Café Flore, es va fundar l'Action Française. Fa alguns anys només hi havia una placa dedicada als surrealistes. Ara han tingut una mica de decència i han afegit la informació sobre Charles Maurras. Van evolucionant poc a poc, els hi costa. Algun dia veurem una ruta Walter Benjamin a París? No ho sé. Pel moment, la ruta Walter Benjamin a Portbou sí que existeix. En alguna cosa les portem avantatge. Com, perdó?
Sí, que Benjamin és poc conegut i per què?
Aquí o a on? Jo crec que no és un autor desconegut, ni molt menys. De fet, jo crec que hi ha bastant consens en que és el filòsof més important del segle XX. Molt per sobre de Heidegger, al meu entendre. Digues. Sí. Sí. Per exemple, el Benjamin que els interessa als francesos és el Benjamin de la poètica urbana. Per què? Perquè és el que transforma la figura del flaner en una categoria crítica. I que escriu en francès també. Sí, sí. Oui, bien sûr.
De tota manera, a mi no em preocupa gaire, si és conegut. Sí que em preocupa, evidentment, perquè tant de bo que fos més conegut, no? Però el tipus de pensador que encarna la figura de Walter Benjamin, perquè estem dient que és un filòsof, però clar, no només és un filòsof, perquè també és un historiador, també és un sociòleg, també és un narrador, un escriptor, no? És a dir, aquesta mateixa ambigüitat inclassificable, que a nosaltres ens sembla molt atractiva, també dificulta potser la seva popularització o la seva coneixença. I no deixa, jo crec que tampoc no podem oblidar que és un pensador complex
molt.
I difícil. Vull dir, no,
en quin
no.
prestatge el poses?
Sí, és inclassificable. Però, per tant, sí. No em preocupa tant que sigui molt popular o molt conegut, sinó que sigui llegit per qui realment l'ha de llegir. És a dir, sobretot, i perdoneu, ara no ho dic des d'un punt de vista classista, vull dir, sobretot a les universitats, no? Vull dir, necessitem un tipus de massa crítica acadèmica universitària i també a Catalunya que conegui bé i a fons, si pot ser, Benjamin. No?
De fet, perdoneu, una nota per de pàgina el que estàs comentant. Tant se val que sigui molt o poc conegut, el que ha de ser és ben conegut. O sigui, un moment àlgid, per exemple, de la coneixença de Walter Benjamin va ser l'escape room que van plantejar un hotel a Portbou. O sigui, convertir el suïcidi, la mort de Walter Benjamin a Portbou, pràcticament en un joc. Això se'n diu banalització del mal, a través d'una hipotètica banalització del bé. I el va fer molt conegut, sí, però jo a Benjamin no el vull conèixer així. Jo crec que la millor funció que té el memorial Walter Benjamin de Portbou és que preserva el silenci i que crea aquest silenci en el qual podem comprendre la història a través de la lectura de dos o tres fragments de Walter Benjamin i restar en silenci davant d'unes pedres. Amb això jo ja tinc prou coneixement de Walter Benjamin. O als decenes d'estudiants de les meves assignatures que els dic que una de les primeres coses que hem de fer en sortir de l'aula és agafar el primer tren cap a Portbou. I no explicar-li a ningú. Escriure-ho. I rellegir-lo d'aquí 20 anys quan els reaparegui aquest paperet tot desembolicant la seva biblioteca. No sé si m'he explicat bé. Bueno.
Situada en una tradició, diria que a partir de la realitat.
jo encara diria més, té un impacte molt potent, sobretot en les facultats de lletres, no només de filosofia, com seria previsible. Les estudis literaris són lectures troncals, absolutament troncals, de múltiples assignatures. Perquè et serveix per explicar escriptures del jo, et serveix per explicar literatura i ciutat, et serveix per a parlar de literatura i història, evidentment també de literatura i filosofia. Per al grau d'estudis literaris i per al màster de teoria de la literatura i literatura comparada, Walter Benjamin és el corpus. Sí.
Clar.
Ah, horror. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, però no llançarem un pot de sopa de tomàquet al Memorial Walter Benjamin, sisplau. Perquè d'una cosa es passa a l'altra amb massa facilitat. Una versatilitat. Sí, sí. De les?
Les tradicions polítiques, les identitats polítiques, les són fonamentals. Que el teatre no cal necessàriament un moment, no que sigui un matí. Les proximitats, les afinitats polítiques, a l'hora de construir aquesta literatura. Perquè jugava el tècnic, jugava el paper. Fins aquí pot ser
tu, tu.
No. Toca tu.
No ho sé. No. Que vull prefereixo sentir l'Antoni.
I jo prefereixo sentir el Xavier Pla. No, però, en tot cas, també prefereixo sentir-te tu. És a dir, sí. Jo crec que tu tens una idea molt clara del que estàs preguntant.
Exacte, sí.
No?
No.
No la construcció
literària, sí. Jo crec que no sé si respondré a la teva pregunta, però respondré a una pregunta que jo no em faré. Però crec que una de les virtuts del pensament de Benjamin és que és impossible de manipular, d'instrumentalitzar. O sigui, tu no pots fer demagogia amb un text de Walter Benjamin. És a dir, per què els de Podemos no citen mai a Walter Benjamin? Perquè no el poden reduir a la caricatura que són ells, de l'esquerra. Walter Benjamin és un marxista, sí, però és un marxista melancònic. Un materialista dialèctic melancònic. Per tant, no podrem fer res amb el discurs de Walter Benjamin per fer demagogia. És antipopulista.
Perquè és complex. No?
Exacte. Perquè és complex i sí. Perquè és insubornable. Si tu agafes a Heidegger, una frase de Heidegger et pot servir per estar a favor o en contra del feixisme. I tothom sap que és un nazi. Això em recorda, per exemple, en el 15M a la plaça del Sol, semblava molt progre, molt guai, però a la plaça de Catalunya hi havia una pancarta a una frase d'un reputat pensador espanyol. Una frase de Ramiro de Maeztu, un dels fundadors de la Falange, en un lema, en una pancarta del 15M a Barcelona. Això, no li pot, això es pot fer amb Ramiro de Maeztu. Això es pot fer amb Ortega y Gasset. Es pot fer amb el fino estilista César González Ruano, però no es pot fer amb Walter Benjamin.
Que és potser és, re, un complement, eh?
perquè jo crec que tots els heu esmentat precisament la, no la crisi del marxisme, sinó la pèrdua de l'hegemonia del marxisme. No? És a dir, quan hi havia un crític marxista com Lukács, que és el nom més citat als anys 50, a Catalunya, Espanya i a França, no? I 60, Lukács sí que és un marxista que pot simplificar. Quan tu substitueixes Lukács i poses Benjamin, ja no pots fer aquesta operació precisament per la seva mateixa complexitat conceptual. No? I per tant, això fa que no pugui ser manipulable, entenc jo. I jo crec que és interessant veure com cauen alguns dels intel·lectuals marxistes de la primera postguerra mundial i avui dia han desaparegut. I en canvi Benjamin es manté i puja, no? Jo crec que és interessant, això.
Passa el mateix entre Sartre i Camus. El bo era Camus.
Clar.
I el temps li dona la raó.
Passa el mateix en quin sentit?
Qui, perdó?
Gramsci. Sí. Però avui? També, tant? Entre els historiadors, sobretot, no? No?
El concepte d'hegemonia, per poca cosa més. I l'intel·lectual orgànic, si vols, però... Sí. Allà hi ha una pregunta. No, no, és una pregunta molt interessant. El que passa és que necessitaríem, avui és divendres, com teniu el cap de setmana? Seria una resposta molt, molt llarga. Si em permeteu, respondré només amb una nota de pàgina, amb una lectura recomanada. I citaré només el concepte al que el vull al·ludir, el concepte de ruptura de tradició. I això ho podeu llegir i ho entendreu molt millor que si jo intento fer ara un esquema, en un llibre meravellós de Hannah Arendt que es diu Homes en temps d'obscuritat. Hi ha un capítol dedicat a Walter Benjamin en què parla precisament de com trenca amb aquesta tradició que hauria pogut ser esclavitzadora del seu pensament. No l'abandona del tot, sobretot en la qüestió cabalística, si vols, però no se sent esclau de la tradició. Sobretot jo crec que aquí el pas per París és fonamental. Encara que sigui un París que té una presència jueva, de cultura jueva, molt important. Però a l'hora de l'escriptura, Benjamin trenca amb la tradició jueva a la qual estava predestinat a escriure en aquesta clau. No ho fa. I això ho explica molt, molt bé Hannah Arendt, filòsofa jueva, per cert, i amb una relació també tempestuosa amb Heidegger, com Zambrano amb Ortega, en aquest llibre que jo us recomano sincerament com a resposta, perquè jo no soc capaç de fer una resposta suficientment coherent a la pregunta, que és molt bona, per descomptat. Bé, em sembla que estem fora de temps.
Molt bé.
Els moderadors moderen? Moderem-nos? Ens moderem?
Moderats.
Moltes gràcies.
Gràcies.